Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El titular del jutjat d'instrucció número 4 d'Arganda del Rei ha ordenat la retirada de la gravació d'Oriol Junqueras i Raül Romeva a la presó d'Extremera aparegudes a la premsa. En una providència, el magistrat accedeix a la petició de l'advocat de Junqueras i Romeva, Andreu Vandeneyde, segons han confirmat fonts judicials. L'advocat va presentar una denúncia dissabte demanant aquesta mesura cautelar i la Fiscalia li ha donat suport perquè considera que el vídeo es va gravar il·legalment. Les mateixes fonts han indicat que les imatges van ser gravades per un pres que va aprofitar un permís de cap de setmana per fugar-se. En la providència, el magistrat prohibeix la difusió de les imatges i ha enviat una notificació a determinats mitjans de comunicació que les retirin. En concret, els demana que s'abstinguin de publicar o cedir a tercers qualsevol imatge, vídeo o so de Junqueras i Romeva, segons dins de la presó d'Extremera, i que procedeixin a retirar les que havien publicat en qualsevol tipus de suport, plataforma o recurs a internet. El jutge pren aquesta decisió perquè considera que les imatges suposen una intromissió il·legítima als drets dels demandants. La decisió del jutge només afecta Junqueras i Romeva, ja que la defensa de Joaquim Forn no ha presentat cap denúncia al jutjat. A Ponent, i passem de política a economia, 11 empreses importadores de Polònia participaran els dies 12 i 13 de juny a Lleida en una comissió comercial inversa en la qual tindran l'oportunitat d'establir relacions comercials amb un total de 24 firmes del sector gourmet de Lleida, Girona i Perpinyà, que també hi prendran part. En UFM Ràdio, Laura Purroi, amplia'ns.
La Cambra de Comerç de Lleida veu en el mercat polonès una bona oportunitat, tenint en compte que Polònia és a la Unió Europea i té uns 40 milions d'habitants, amb un poder adquisitiu que va a l'alça i on els hàbits de consum estan canviant cap a un model més occidental. La iniciativa és una de les activitats programades dins de la Business Secret Week, una iniciativa que organitza la Cambra de Comerç de Lleida entre l'11 i el 14 de juny, amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament de les empreses mitjançant diferents activitats de coneixement i d'internacionalització. Els actes de la Business Secret Week s'inicien avui dilluns a la Llotja de Lleida amb el workshop titulat Les 6 claus de l'èxit, que serà un espai de reflexió i trobada empresarial, amb especialistes d'alt nivell que oferiran una visió pràctica dels conceptes a aplicar en els àmbits de la digitalització, innovació, model de negoci, gestió del talent, comercialització, internacionalització.
Ara en clau social, la delegació santcugatenca de Càritas ha presentat la memòria SAT a la parròquia del monestir de Sant Cugat. L'entitat ha registrat un descens de persones que s'han beneficiat dels seus serveis, però un gran nombre de ciutadans segueixen necessitant la seva ajuda. Cugat.cat, Pau Vázquez, amplia'ns, sisplau.
La delegació local de Càritas ha atès directament 1.621 persones de 730 famílies durant el 2017, 165 de les quals s'han dirigit a l'entitat per primera vegada. Les dades presentades aquest dissabte amb la memòria de l'any passat mostren xifres similars a l'any anterior, tot i que la cobertura real de l'entitat creixi si sumen les persones derivades d'altres serveis. Escoltem el conseller de l'entitat pel Bisbat de Terrassa, Rafa Gómez.
La cosa ha millorat, s'ha bellugat una mica, però la pobresa real, com deien allà, no canviarà fins que a la gent no se li pugui donar feina, i una feina digna i ben pagada.
En total, Càritas xifra en 895.000 euros els ingressos que van destinar als seus projectes. 205 voluntaris van col·laborar en aquestes iniciatives.
I abans d'acabar, afegim que un incendi ha calcinat aquest dilluns a la matinada tres dipòsits de 1.000 litres de material combustible en una nau que acull una indústria de fabricació de vernissos a Polinyà, al Vallès Occidental, segons han informat els bombers de la Generalitat. Les flames han afectat la cobertura d'Uralita i les parets de la zona de l'incendi, tot i que no han causat cap ferit, ja que la nau d'uns 1.000 metres quadrats no consta que hi hagi activitat. Els bombers, que hi treballen amb 8 dotacions, han rebut l'avís al voltant de les 4 de la matinada i s'ha donat per extingit al voltant de 3 quarts d'hora més tard. El foc ha cremat el producte inflamable que havia a l'interior dels dipòsits, tot i que encara no s'ha pogut concretar quina és aquesta substància. Ho deixem aquí.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, Cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
El
Els divendres a les 8 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda podeu escoltar una nova sessió de cine a Ràdio L'Escala.
Les estrenes, la cartellera, les novetats en DVD, tràilers, bandes sonores i molt més en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
Recordeu tota l'actualitat del món del cinema a Ràdio L'Escala, el programa de cine. Estrena els divendres a les 8 del vespre i segon passi dissabte a les 4 de la tarda.
Jazz FM, l'oasi del swing i les músiques improvisades a Ràdio L'Escala. Un menú musical suggerent, amanit per tota mena de curiositats i anècdotes. Un espai proper i divulgatiu presentat per Enric Carreras Puigbó.
Deixa't encisar per Jazz FM tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Una producció de la Ràdio Municipal de Terrassa per a la xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. 11 i 6 minuts. Comencem aquestes dues hores d'entreteniment des d'ara fins al punt de la una. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I què intentem fer? Doncs que passin una bona estona amb tot el que els hi tenim preparat, tot el que tenim preparat per al dia d'avui. Avui, ja dilluns, dia 11, comencem una nova setmana d'aquest mes de juny. Podríem dir que passarem l'Equador a final de setmana, perquè arribarem d'aquesta setmana, arribem de l'11 fins al 17. I ja la següent serà una setmana que farem el canvi d'estació. Dia 21 ja entrarem a l'estiu. Sí, ja ho poden dir, ja ho poden dir. I ben alt, que el temps passa volant, i tant. Bé, com els hi deia, tot uns continguts, que ara els hi faig 5 cèntims del que serà, mira, 5 cèntims, igual que la Montse Hidalgo, una de les seccions que ens porta sempre durant la setmana. Avui no, avui no. Bé, doncs començarem avui, farem diferent. Començarem avui per el resum de premsa, per aquestes notícies que ens porta en l'Helena Pujoeta, la Thaís Trujillo i l'Oriol Pujador, a l'equip de notícies en xarxa edició matí. Després sí que ja irem al temps, per saber com estan les temperatures actuals i què passarà. Hi haurà pluja, no hi haurà pluja, sobretot de diumenge, dissabte, ho va respectar, menys mal, perquè doncs, va poder lluir el carnaval d'estiu. Personalment em va agradar, sobretot també aquestes carrosses que es van acoplar, diguem, les comparses amb les llums que portaven en els seus disfresses, molt ben encertats. I bé, jo trobo que va ser una activitat que s'ha de repetir, ja s'ha de formar part del calendari d'activitats culturals, del calendari de festes, perquè va ser molt bona iniciativa. Veurem, doncs, avui en els informatius quina valoració en fan de com va anar aquesta jornada, aquest carnaval d'estiu, aquesta primera edició. Bé, com deia, el temps, i després ja ens anirem a sants i aniversaris i també notícies. Què passava a l'Escala ara fa un any? Què en passava ara fa 5? I per acabar, en Víctor Pàmies, com sempre, més ben dit, com sempre no, com cada dilluns, dimarts, cada dilluns, dimecres i divendres i dijous, amb la seva versió escrita, ens explica, ens comenta la frase, la dita o el refrany del dia. I, com deia, no els 5 cèntims, sinó avui toca l'1x1 amb la Montse Hidalgo, que és aquesta secció que entrevista un personatge anònim o conegut sobre la seva feina, tasca, objectius personals o col·lectius. I avui, amb una entrevista a Muriel Villanueva, autora de La Gatera, una obra avançada, avalada, més ben dit, no avançada, sinó avalada per premis i crítica en la seva edició en català, i ara s'ha publicat en castellà. I l'Eli Jiménez, amb el seu altre esport, avui ens parla de kàrtings i circuits. Doncs bé, el kàrting que, bé, aquí, més o menys, sabem ja de què va el kàrting, sabem doncs, com funciona tot aquest tipus de competició, perquè tenim a l'entrada de la població aquesta pista de car que allà hi va començar doncs, Fernando Alonso. Ho hem explicat més d'una vegada i recordo també com en Pravi, que va ser el creador d'aquesta pista de cars per al seu fill, en Genís, doncs bé, ens ho va explicar com havia estat l'experiència de que vingués Fernando Alonso aquí i si estigués durant una bona temporada. Doncs de kàrtings en sabem alguna cosa, però encara és un esport minoritari. Però hem de dir que alguns dels que ara estan a la Fórmula 1 han passat per la modalitat de kàrting. Bé, i tot això, i la música. Avui a la música no hi haurà llista, perquè ja van tenir aquí la Cristina Cantal i ens va explicar que el programa dels set capdavanters, de moment, i esperem que sigui de moment, es deixava de fer, degut al tancament de l'emissora que és Fent Girona, que tancarà, els companys de Fent Girona, que tancaran portes a final d'aquest mes de juny. Els programes que s'hi feien d'allà ja s'han deixat de fer, alguns encara aguantaran, com per exemple el que ens portava la Cristina al local.cat, encara tindrem tot el mes de juny, però els programes del set capdavanters ja s'ha fet l'últim, però com tenim alguns programes d'aquells genèrics que feia la Cristina sobre temes específics del món de la cançó, no eren entrevistes, no eren llistes, doncs encara per acabar la temporada recuperarem algun d'aquests programes al cap de setmana, d'aquests així que es dedicava a un tipus de música. Alguns d'aquests que feia de tant en tant, no sempre, però de tant en tant en feia algun d'aquests només genèrics, que ocupava tot el programa i tampoc hi havia llista. D'un d'aquests farem per acabar la temporada i esperem a veure què passarà la temporada que ve amb aquest programa de música en català, aquests set capdavanters. Doncs avui escoltarem temes, una selecció que ens ha fet la Cristina del que ella considera que durant aquesta temporada, la tercera, ja ens ho va explicar-ho la setmana passada quan va venir aquí, doncs, que considera que han estat les millors, que seria una llista personal, una llista seva. Molt bé, 11 i 12 minuts, i com que ja els he dit que avui començaríem al revés, avui començarem per el resum de premsa, doncs anem a veure què ens explica l'equip de notícies en xarxa del que porten els principals diaris catalans.
Diaris de nou, segon pas pel quiosc per explicar el contingut, el que han situat a la portada les publicacions que aquest matí són a la venda. Hem explicat el contingut ja, els titulars i fotografies de la premsa del territori, de la premsa local i comarcal. Per tant, ens hem de fixar ara en les portades de la premsa generalista. Com sempre, diaris editats a Catalunya, amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
I avui pràcticament tots els rotatius que dediquen fotografia i titular destacat a Rafa Nadal, que ahir tornava a fer història superant un nou rècord aconseguint el seu 11è Roland Garros. En el cas del periòdico, obre amb aquesta notícia i titula l'onzena de Nadal.
Sí, diu que el tenista mallorquí engrandeix la seva llegenda amb la nova conquesta de Roland Garros. A la foto hi veiem un pletòric i somrient Nadal amb els braços oberts i mirant al cel. En política, el periòdico titula que el Partit Popular i també Ciutadans clamen contra l'acostament de presos. Culpen totes dues formacions Batet d'incitar a fer concessions polítiques als independentistes.
Doncs també el Punt Avui va justament per aquí i diu que l'acostament dels presos s'ha situat al centre de la política catalana.
Els partits republicans aprofiten l'arribada de Pedro Sánchez per demanar-ne l'alliberament i recorden que això no es negociarà. Esquerra Republicana exigeix el trasllat com a dret legat i els comuns sol·liciten al Parlament que iniciï els tràmits per reclamar-ho.
Aquest diari també dedica titular i fotografia a la manifestació dels mestres d'ahir.
Sí, per exigir que s'aturin els atacs a l'escola i al peu de foto hi llegim els mestres diuen prou.
Tercera portada del matí, portada del diari La Vanguardia, obren en clau internacional. El futur del G7 queda en l'aire després de l'últim xoc, aquest des del titular de capçalera.
Els Estats Units acusen Trudeau, el primer ministre canadenc, d'apunyalar per l'esquena Donald Trump. Els socis europeus llancen dures crítiques contra la Casa Blanca.
La fotografia de portada, però, és per al protagonista que dèiem d'entrada de bona part dels diaris d'avui, Rafa Nadal, a punt d'aixecar el seu 11è trofeu, al peu de foto, i llegim el rei de París.
I de la política espanyola, La Vanguardia diu que el Partit Popular posa en marxa l'elecció del líder amb Feijó, Cospedal i Santa Maria en espera. Mentre que a Catalunya, el govern Torra descarta presentar pressupostos per aquest any.
I tanquem recorregut amb l'Ara, que també dedica principal titular a la crònica internacional, i el G7 titulant que Trump trenca l'acord amb un tuit.
El president dels Estats Units s'enfada amb Trudeau i Merkel i dinamita el pacte des de l'Air Force One en ple vol. Arraconat pels líders mundials al Quebec, Trump ja és a Singapur per reunir-se demà amb Kim Jong-un. L'Ara també titula que Itàlia bloqueja els seus ports a un vaixell ple amb 629 immigrants.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, després d'escoltar el resum de premsa que ens portava l'equip de notícies en xarxa edició matí, anem al temps. I com sempre fent unes últimes actualitzacions per posar més al dia a les temperatures, als valors, tant de les dues, tant d'una estació com de l'altra, les dues estacions de referència, com són la de la Closa del Llop i la de la Clota. Comencem per la de la Closa del Llop, que ens marca una temperatura de 23 graus en Pú i una humitat del 75%. El Club Nàutic, un grau, quasi un grau menys, 22 graus, i la humitat del 81%. Tampoc hi ha gaire acostament, hi ha més separació avui, tot i que la setmana passada, almenys els tres últims dies, dimecres, dijous i divendres, sí que hi havia una miqueta d'acostament entre una estació i l'altra. Avui doncs, veiem que hi ha una diferència que se'n va quasi de temperatura a un grau, 22 per 23 en 1. Bé, i en Sergi, que ens diu que han començat el dia amb un cel tapat de matinada i a primera hora del matí, encara en xàfecs passatgers acompanyats de tempesta. El matí ha anat quedant variable i es mantindrà així la resta del dia. A la tarda, les nuvolades tornaran a créixer amb força i esperem nous xàfecs amb tempesta. El vent, llevant molt fluix, bona part del dia. A la nit quedarà variable i la mar arrissada durant tot el dia. En quant a demà dimarts, començarem, l'estat del cel, més ben dit, serà variable tot el dia, amb nuvolades que seran més potents i compactes a partir de migdia i tarda. Al llarg de la tarda esperem de nou xàfecs o grops amb tempesta, ambient més fresc que dies enrere. El vent, calma de matinada, amb marinada de xaloc, força dels 4 a migdia i tarda. Al llarg de la tarda es pot presentar vent de grop acompanyat de tempesta. La mar arrissarà tot el dia amb àrees de marejola a la tarda. Temperatura de l'aigua del mar, 20 graus en 7. Bé, doncs la pluja, que de moment ens la traurem del cim, ens arribava ahir, avui, segons ens diu en Sergi, tornarem a tenir, i demà, más de lo mismo. Bé, doncs portem uns bons dies de juny també, doncs, amb pluja com a protagonista. El maig també, déu-n'hi-do, que va ploure. I bé, això, almenys per als pantans, espero que això els hi vagi bé, aquesta aigua de pluja. Molt bé, 11-19 minuts. Deixem el temps, tanquem la carpeta del temps, que també la tornarem a obrir a l'informatiu, amb la veu d'en Sergi Corral, i anem a l'apartat de sants, aniversaris, notícies i refranys. I comencem per el santoral i hem de girar full, com sempre des de que tenim aquest almanac del Cordill, perquè els fulls van per pàgines, a diferència de l'altre que anàvem per setmanes, més ben dit. Els fulls, Déu-n'hi-do, els fulls van per pàgines. Vaya frase, perquè pot quedar la història, també. Com deia, doncs, els els ulls van per setmanes. En l'altre calendari anàvem per mesos, que era més prim. Dilluns, avui, Santa Alícia, Santa Adelaida i Sant Bernabé. I a l'escrit diu: el juny i el juliol floreixen el castanyer, el girassol, l'alfals, la mel que les abelles fan d'aquestes flors és d'una tonalitat fosca. I el sant del dia, Sant Bernabé, que és apòstol, és l'apòstol patró de l'Escorial, de Logronyo i de Marbella. Doncs m'imagino que aquestes localitats avui serà festa. No sé si ho celebren com a festa local, sant, el dia del seu patró. M'imagino que sí. Doncs felicitats a tots els que celebrin avui el seu sant, com també agrada felicitar a la gent que avui és el seu aniversari. I avui és l'aniversari de Hugh Laurie, el doctor House, que en fa 59. House. En Peter Dinklage, no sé si dic bé el seu cognom, però segurament els que seguiu Joc de Trons ja sabeu qui és, que també, a més, va ser protagonista l'any passat de l'anunci de la cervesa d'Am, que ja es pot veure, ja està a les xarxes socials, i suposo que la televisió ja també, el nou anunci de la cervesa d'Am, que ha fet un resum de les cançons i també els cançons i cantants que han protagonitzat durant aquests 10 anys aquest anunci, que marca ja l'inici de l'estiu. Doncs l'any passat, recordem, doncs, que era Peter Dinklage el protagonista, fa 49 anys. I l'actriu Ivana Vaquero, la protagonista del Laberinto del Fauno, en fa 24. Anem a notícies. Què passava ara? Quina era una de les notícies que es donava a l'informatiu? Doncs que Convergència i Unió de l'Escala ha fet balanç de mitja legislatura analitzant la situació de l'Escala comparant amb municipis propers de les mateixes característiques. I en fa 5 és que 24 alumnes de l'Institut del Pedró s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, requisit per superar a superar per poder accedir a la universitat. La selectivitat que també ja està en dansa. I per acabar, el refrany o la dita del dia que ens la porta Cacàs Víctor Pàmies.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Els testos s'assemblen a les olles pel cul o per les vores. Les persones s'assemblen als seus progenitors. Tothom porta quelcom bo o dolent dels seus pares. No només a nivell de càrrega genètica, hi ha fills que són pastats a un dels pares, sinó també a nivell social i relacional. Aprenem hàbits i costums dels nostres pares i de tota la família, encara afegiria. I aquesta càrrega, que uns poden sentir més com a càrrega que d'altres, és un paquet complet, amb les seves virtuts i amb els seus vicis. Així també diem a tals pares tals fills, fill de pare ballador tot el dia salta, qui s'assembla als seus no fa tort a ningú, segons l'arbre el fruit, si el pare és músic el fill és ballador, el pare juglar i el fill timbaler, de tal buc tal eixam, de mal arrel tarnix bon fruit, no és bord qui retira els seus, cabres virades fan cabrits virats, o per on salta la cabra, salta la xota. Els testos s'assemblen a les olles pel cul o per les vores.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquesta era la dita o la frase o el refrany del dia. Els testos s'assemblen a les olles pel cul o per les vores. Com sempre sàvia explicació la que ens fa de cada refrany, de cada dita, de cada frase, Víctor Pàmies. Bé, i és el moment que anem ja en aquesta, ampolla musical que encetem com cada dia. Avui toca doncs, aquests èxits, aquesta selecció que ens ha portat la Cristina Cantal sobre les cançons que amb ella d'aquesta temporada li han semblat les millors. Són 7, 8, 9, perquè sempre compten les dos candidats. Bé, comencem amb l'últim. Tampoc tindrem temps d'escoltar-los a totes, però sí que farem una selecció. La número 9 és la d'en Frank Montasell amb aquest tema que porta per títol Immortal.
Tu tens allò que tots voldríem. Jo, que t'escolto nit i dia, t'estimo, t'admiro, ets el meu cel. Res del que pugui dir s'apropa al que tu fas. Sembla màgia d'altres temps i és que ets la força que ens manca quan no hi ets. Ballarem junts fins que surti el sol. Brindarem que no s'acabi mai. I demà res serà igual. Ets genial, ets immortal. És allò que tots voldríem si no fos perquè ens manca valentia. T'estimo, t'admiro, mai tinc prou de tu. Ballarem fins que surti el sol. Brindarem que no s'acabi mai. I demà res serà igual. Ets genial, ets immortal. Hey, hey. Oh, 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 oh. A totes les tornades, oh, els meus versos i a cada compàs sempre hi seràs. Creuant els mars no tens final, ets plenitud d'eternitat. Ets immortal. Que surti el sol. Brindarem que no s'acabi mai. I demà res serà igual. Ets genial, ets immortal.
Immortal, Frank Montasell. Havia format part de diversos grups com a guitarrista i ara una carrera en solitari amb aquest treball que es titula Tornarem a néixer i la cançó més escoltada i que va formar part d'aquesta llista d'èxits com va ser Immortal. Bé, doncs continuem a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I és el torn de la Montse Hidalgo amb el 1x1. Avui a l'entrevista a Muriel Villanueva, autora de La Galera, una obra avalada pels premis i la crítica a la seva edició en català i que ara es publica en castellà.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
En una època com l'actual, on l'habitatge té un alt valor, l'herència de dos pisos pot ser una bona notícia. Però la protagonista de la història que anem a conèixer ho viu de manera molt diferent. Com un procés íntim que fa surar el passat mentre un gat campa per la propietat. Aquesta és la història de la gatera, de l'escriptora i professora d'escriptura nascuda a València fa 41 anys i que ara veu la llum en una edició en castellà. Muriel Villanueva, benvinguda, què tal?
Hola, gràcies, bon dia.
La gatera és una història reconeguda en premis, com el Lluís Manuel Casero l'any 2011. Com és que han passat gairebé 7 anys per veure aquesta edició en castellà?
Doncs suposo que sempre costa una mica. Crec que quan escrivim en català, si no es publica a l'hora o gairebé a l'hora en castellà, llavors el camí és complicat. Perquè la veritat és que des que va sortir, des que el jurat va dir el que pensava de l'obra, les crítiques han estat molt bones. Van ser molt bones en el seu moment.
Quan algú que coneix les dues llengües fa aquest salt, a vegades fa la traducció pròpia, a vegades confia en uns altres. Com ha anat aquest procés en el seu cas?
En aquest cas he fet jo la traducció. Era una cosa que sempre que havia pensat com en traduir-me els textos propis, doncs m'havia fet com mandra, però la veritat és que ho he viscut molt bé. A més he après que m'agrada traduir-me, que també està bé, que no és tan... També perquè feia un temps, no? És a dir, és tornar sobre un text que ja té un temps. Per tant, ja no és escriure dos cops la mateixa novel·la el mateix any, suposem, no? Per mi ha estat com molt maco, un redescobriment de la gatera, un tornar-hi, un buscar de nou les paraules. Bonic.
Perquè es pot parlar de reescriure o simplement de traducció, d'adaptació?
Jo crec que és senzillament traducció. El que passa que jo crec que no hi ha sempre la paraula exacta, no? En dues llengües sempre hi ha paraules que tenen matisos que no existeixen, no? En les dues llengües idèntic. I en aquest sentit per mi ha sigut com molt plaent fer-ho jo mateixa, perquè he pogut de nou fer tries lèxiques i tal, que ja havia fet en el seu moment, és com tornar-les a fer, perquè no sempre trobes exactament la paraula.
La Muriel Villanueva ja ha escrit altres coses en castellà i en català. Com se sent més còmoda?
Doncs no ho sé. Últimament tinc bastant d'errar amb això. I segurament té a veure amb la traducció de la gatera, perquè em vaig sentir com molt a gust fent-la. El castellà és la meva llengua materna, el que passa que el català és com la meva llengua formal. Jo vaig estudiar a l'institut a València en català, vaig estudiar les dues carreres que tinc en català, sempre he sigut professora d'escriptura i alumna d'escriptura en català i he tendit a escriure en català. Però el castellà per mi és una llengua molt íntima també. I clar, doncs no sé, i no sé què passarà amb això, perquè en general estic escrivint en català i tinc un públic en català, però estic començant a deixar anar també amb el castellà, perquè és una llengua molt pròpia meva, també.
Vostè dedica el seu talent a diversos gèneres i diversos públics. Va de la novel·la, la poesia, la narrativa infantil. També s'hi sent còmoda?
Sí, la veritat és que sí. Una de les formacions que jo tinc és la de mestra. He estat mestra bastant de temps, ara també soc mare. I, per tant, tot el tema infantil, juvenil, m'interessa moltíssim. M'interessa molt. Jo escric com de dues maneres diferents. El que escric per adults és molt el que escric per mi mateixa, pensant en mi, més que en els lectors. Allò que necessito escriure és el que acabo publicant per adults. I, en canvi, quan escric per nens i per joves, doncs escric molt des de... Vull parlar als nens i als joves d'aquest tema que em preocupa, no? I a vegades aquest tema és la transsexualitat o és el càncer, per exemple, com és el cas del Premi Carlemany, que es publicarà aviat també. Temes dels quals jo vull parlar i que considero que s'ha de llegir ja com de més jove, no? Com sensibilitzar, diguéssim. Llavors, aquí escric des d'un altre lloc. Però tot m'agrada.
Tornem a la història d'aquest llibre, de la gatera. És un diari personal?
Té forma de diari. No és el meu diari, és el diari de la Raquel, de la protagonista, encara que és bastant un alter ego meu, eh? Però té format de diari. El que passa que és un diari pensat per mi com a autora, perquè sigui un diari narratiu. És a dir, no pel fet de que sigui un diari és una història molt de menjar-se el tarro, per entendre'ns, sinó que és bastant narratiu. Escenifica, descriu, però sí, és un diari íntim.
Hi ha molts matisos de soledat. No sé si aquesta intimitat i la soledat van de la mà.
Sí, sí. I a més, és una soledat com molt... que s'agafa molt fort a la protagonista. Tinc la sensació que no és que ella se senti sola o que ella vulgui estar sola, sinó que és com que té una soledat que la persegueix, que la té com agafada i de la qual ella no se'n pot desprendre, no? A veure, dit així sona que ella no es responsabilitza de la seva sensació de soledat, però parlo per ella. Penso que la Raquel ho viu així. Sent que hi ha una soledat aclaparadora que està sobre seu i que no se la pot treure de sobre, no? I li costa responsabilitzar-se i a veure què faig amb aquesta soledat. Així tot hi ha com diferents personatges secundaris que entren a la seva vida i que la van obrint esquerdes, no?, en aquesta soledat, però li costa deixar-la anar.
Dos pisos. No ho diu amb noms i cognoms, no parla de llocs reals, sinó que estem en un món imaginari, però, home, per com descriu els pisos, se'ns fa molt l'efecte que pugui ser un replà de l'Eixample perfectíssimament.
Totalment, totalment. És clarament un... Són dos pisos paral·lels de l'Eixample, no? És cert que és molt Barcelona, no? I de vegades, doncs, i per què no dius Barcelona? No?
I per què no dius Barcelona?
Perquè no dius MIM, o sigui, perquè dius MIM a la ciutat, perquè al barri Eixample li dius ampliació, que no deixa de ser una mena de sinònim d'Eixample, no? I té a veure amb el joc, diguéssim, que faig tota l'estona literari, no? Estic dient tota l'estona, atenció, lector, perquè això, encara que tingui forma de diari, és ficció. Llavors, Barcelona no és Barcelona, no? El barri no és el barri, el pis no és el pis, i la Raquel no és la Raquel, no t'enganyis, no? O sigui que té a veure una miqueta amb tots els avisos que la novel·la va donant, de vigila amb aquest diari, que potser no tot el que explica és veritat. Potser no és més que una recreació que fa la Raquel, que no deixa de ser la Muriel, del que està vivint, no deixa de ser una alegoria, no? Llavors, per això vaig fer aquest joc. I per això tota l'estona l'obra parla molt d'altres arts, no? Parlo de la fotografia, parlo de la pintura, de la música, de la mateixa literatura, dels llibres que ja va llegint, i tota l'estona estic fent referència al que és copiar la realitat. Les dues cites del principi del llibre, que són de Bakhtin i de Balzac, em sembla, recordar? Sí. Ja fan referència a aquest copiar la realitat, no? Llavors estàs llegint un diari, però atenció, que malgrat ser un format, en principi, de no ficció, doncs això és una recreació, no? I la cosa va per aquí.
Moltes alegories. També aquest gat, mai com els gats, se'ls hi pot atribuir, per exemple, que siguin lliures, ànimes lliures, van quan volen, tornen quan volen, estan perquè volen, i allà s'està passejant aquest gat.
Sí. És que jo soc molt amant
dels gats. Molt Garfield, perquè sí. El gat taronja... Sí.
I a més sembla com que té una cosa humana també, no?, com el Garfield. Jo sóc molt lectora i molt amant del Murakami, m'agrada molt com ell faig, perquè els posa allà a parlar i a dialogar com si fossin superintel·ligents, no? Aquest és un gat que acaba fent de corifeu per la Raquel, i sí, o sigui, no deixa de ser el gat una representació més de la pròpia Raquel.
Doncs, arribat a aquest punt, li demanarem a la Muriel que esculli un fragment del llibre, el que ella vulgui, i que ens faci una petita lectura.
Tenía razón, Ricard. Había sido así, pero hacía bastante tiempo y no me acordaba. He recordado que en el Dark a mí ella no me sonaba de nada, pero que pensé, qué tía tan guapa, melena naranja, rizada, ojos verde meloso, aliento de albaricoque. Y que pensé que a Ricard le estaba gustando y que convenía hacer como que sí que la conocía, presentarlos y dejarle hacer a él. Total, que desde que Ricard no la llama, ella me mira a mí, de lejos, por el patio de la uni. Pero ¿cómo es que no la había encontrado antes por allí? ¿Dónde ha estado el resto del cuatrimestre? Aquí, me dice, aquí, he estado aquí, pero no me ha saludado nunca. Y yo no he querido molestarte, porque te veía llegar con un chico, o te veía sola y leyendo, y no te veía con ganas de conversación, sino con ganas de hacer como si no nos conociéramos, y lo he respetado. No he entendido por qué tendría yo que hacer como si no nos conociéramos. Le he dicho, ay, pues perdona, ¿eh? Pero es que yo tampoco no te recordaba mucho. ¿En realidad nos hemos visto dos veces? Ok, me dice, ya hablaremos. Y me he quedado en medio del claustro, manos en las tiras de la mochila, sucia y más grande que yo, viendo la melena y la nuca de Natalia, entre naranjos y columnas de piedra, que siento que ya se ha enfadado, pero tengo órdenes de Ricard de no comentarle nada. Es una mostra més d'aquest fragment de tantes i tantes pel·lícules que es va muntant la Raquel al cap, no? És difícil parlar de la gatera o llegir un fragment sense fer molts spoilers, perquè en realitat és una novel·la construïda a base de secrets. És una novel·la que jo, quan vaig començar a escriure, tenia bastant clar que no tindria una estructura de novel·la pròpiament, no? I que més aviat tenia una estructura com de conte llarg. Llavors la seva estructura és de secrets que es van desvetllant al llarg de la novel·la, no?
La novel·la que, a més, té els capítols estructurats per mesos de l'any. Una mica com si fos aquest relat, no? Endavant i endarrere, no? Per veure en quin moment, en quin procés del temps hi som.
Sí. Jo, clar, vaig veure que pel tipus d'història necessitava una temporada relativament curtet, no vaig dir, doncs, això, en un any podem fer aquest procés personal, perquè és un procés personal, encara que molt narratiu i passen moltes coses, i vaig pensar que tampoc no era un diari com per escriure-hi cada dia, no? Sinó que per mesos tindria com més ritme. Llavors, cada mes intuïm que hi ha unes diverses entrades i crec que així funciona força bé a nivell de ritme i que pot seguir bastant bé els canvis que ella va fent.
Doncs ja ho tenim en castellà i en català, la gatera, Muriel Villanueva. Moltes gràcies, molta sort.
Gràcies a tu.
Un per un.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I continuem, i ho fem ara amb música. Anem a fer un glob musical. Escoltàvem el número 9, anem amb el número 8, són els Every Night, i un tema que també va ocupar els primers llocs de les llistes dels 7 capdavanters. Every Night amb Guerrilla.
Está creciendo en este instante.
Sota la nit una llarga travessia, hem amagat les històries que hem après. Sota la pell una terra que somia, que aquell malson s'ha acabat per sempre més. Amb el record de les batalles perdudes, clavats al cor amb miratges del camí. S'han acabat els dies de les engrunes, ja ens hem alçat i farem caure el butxí.
Avui farem caure el butxí. Serem l'alegria com un estandard, serem la guerrilla que mai ha marxat, la fera feroja que brava i no dorm, l'esperança que mai no mor. Serem l'alegria que pren els carrers, serem la guerrilla
la primavera. Som la primavera.
Supervivents d'una pàtria clandestina, el monstre viu dins la nostra soledat. Fem que reneixin esperances prohibides, fem de les places llavors de dignitat. Serem llavors de dignitat. Serem l'alegria com un estandard, serem la guerrilla que mai ha marxat, la fera feroja que brava i no dorm, l'esperança que mai no mor. Serem l'alegria que pren els carrers, serem la guerrilla del bosc més espès, el poble que canta la vella cançó i esquerda per sempre la por. Som la primavera. Som la primavera.
Ja has sentit l'arribada d'un nou dia i els ocells cantant la dolça melodia. El rei xiscla i sap que el seu tron perilla, i entre arbustos i cendres et deixaràs caçar per la
guerrilla. Guerrilla.
Són els Every Night en Guerrilla, el grup d'Argentona, que l'any 2013 i el 2015 van rebre el premi Enderrock als millors àlbums. Vol dir que ja tenen un aval, un grup amb un aval de aquest portal, aquesta revista Underrock, que els va premiar aquests dos anys, el 2013 i el 2015. I aquest any, amb aquest disc Guerrilla, que ha format part d'aquesta llista i també ha estat setmanes en el número 1, un parell de setmanes en el número 1 dels 7 capdavanters. Molt bé, continuem.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I ens anem ara amb la secció que ens porta l'Eli Jiménez, l'altre esport. I avui, kàrtings i circuits.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Una setmana més ens retrobem en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. Avui ens motoritzem per parlar del kàrting i obligatòriament també dels circuits d'automobilisme. L'automobilisme compta amb gran tradició a Catalunya, on ja l'any 1906 va néixer el primer club dedicat a fomentar aquest esport, l'actual Reial Automòbil Club de Catalunya. Des d'aleshores i fins a l'actualitat, Catalunya ha destacat tant en l'organització d'esdeveniments de primer ordre com en l'interès per la pràctica d'aquest esport. Gràcies al RAC, Catalunya ha estat la plataforma automobilística de l'Estat i ha acollit proves tan importants com el Gran Premi Penyarrín o el Campionat del Món de Fórmula 1, entre d'altres. La modalitat reina dels circuits és la Fórmula 1, on el barceloní Lluís Pérez Salà va ser el pioner de la Fórmula 1 moderna a Catalunya, al voltant d'un monoplaça Minardi als anys 1988 i 1989. El circuit de Montmeló, inaugurat el 1991, i la participació de pilots com ara Pedro Martínez de la Rosa, Marc Jané i Jaume Alguersuari han dut a la Fórmula 1 a un lloc de referència a Catalunya. El kàrting, per la seva banda, és l'especialitat de promoció i foment dels joves esportistes que volen practicar automobilisme, ja que abans dels 16 anys no poden participar en cap altra especialitat. Una veritable porta d'accés a la Fórmula 1, i és que, de fet, una llarga llista de pilots de la Fórmula 1 s'ha iniciat en el kàrting, algun d'ells en campions del món de la màxima categoria, com ara Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher, Mika Häkkinen, Rubens Barrichello o Fernando Alonso. Els orígens d'aquest esport es remunten a la dècada dels anys 50 del segle passat a Pasadena, Califòrnia, on neix el primer car construït amb un vell motor d'un tallagespa, tubs de calefacció i quatre rodes velles d'un avió en desús. El va construir un mecànic d'una base militar amb l'ajuda de soldats sense permís, amb la intenció de passar una bona estona. En els anys 60 es va introduir a Europa per Itàlia, seguint França i Anglaterra, desenvolupant i perfeccionant els cars fins a aconseguir construir vehicles més ràpids, viables i especialment més segurs. Al tombant de la dècada de 1960, el kàrting va entrar en força a Catalunya amb curses a llocs com ara Granollers, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Manresa o Sabadell. A Barcelona s'hi va convocar la primera competició internacional de kàrting, celebrada en un circuit improvisat a l'Avinguda Diagonal, tot just una setmana abans que es fes a Marsella la primera prova francesa d'aquestes característiques. El kàrting és la disciplina esportiva de l'automobilisme que es practica amb un kart sobre circuits d'entre 600 a 1.700 metres de longitud i amb una amplada d'entre 8 i 15 metres. És l'avantsala de la Fórmula 1, i l'estructura de categories de la Federació Catalana d'Automobilisme es composa de 6. L'Open Rack, el Benjamí, l'Alaví, el Cadet, el Júnior i el Sènior. I avui, per saber-ne més sobre el món del kàrting i també sobre els circuits automobilístics, hem parlat amb el David Domingo. Ell és oficial, jutge internacional, excopilot i vocal de la Junta Directiva de la Federació Catalana d'Automobilisme. per si encara no ens ha quedat clar què és el kàrting i què són els circuits, el David ens ho ha aclarit.
Començant pel kàrting, és la categoria promocional i d'inici de la piràmide de l'esport, de l'esport de l'automobilisme, on participen els nens, també nois, des dels 7-8 anys. I després, per la banda de dalt, poden competir tranquil·lament fins als 20, 25 anys, 30 anys en les categories sèniors. I pel que fa als circuits, com tots sabem, doncs són les disciplines on participen els vehicles, els turismes, o els monoplaces d'altra banda, per les categories ja de més grans, per persones més grans, per pilots més grans, per esportistes ja que han realitzat la seva tasca esportiva en la piràmide esportiva més baixa i ja estan pujant cap als circuits.
Ho dèiem a l'inici, Catalunya va esdevenir el punt d'entrada de l'automobilisme a Espanya. I si alguna cosa és certa és que a casa nostra agraden molt els esports de motor.
Hi ha una gran afició i una gran repercussió. És cert que l'automobilisme, a nivell de llicències, no és dels esports que té més practicants i més esportistes, per les característiques pròpies de l'esport, però sí que és cert, i darrerament, jo diria dels 10-15 anys cap aquí, hi ha molta entrada de nens al món del kàrting. Abans les participacions eren més baixes, ara ja n'hi ha més. La piràmide, la part baixa de la piràmide, s'està engrandint. Hi ha més participació i això fa que les categories superiors, tant de circuits com de ral·lis, com de muntanya, com d'altres disciplines, doncs arribin més practicants, més esportistes.
Apuntava el David la importància de la base en un esport com aquest i sobretot tenint en compte que justament el kàrting permet aquesta tasca.
És molt important, és la formació, com en tots els esports, no tan sols la formació esportiva, també la formació humana de les persones que practiquen l'esport i que a través d'aquesta base després van agafant les característiques pròpies de cada esport i tenen unes condicions per a poder competir en bones condicions en les categories superiors.
I quin és l'estat actual de l'automobilisme en totes les seves disciplines? Sobretot si parlem de kàrting i circuits. El David ens ha fet una valoració molt personal.
Estem en un moment que l'impacte de l'automobilisme està augmentant, que és cert que hi ha unes característiques pròpies de l'automobilisme que el fa d'entrada que sigui complicat l'accés des d'un punt de vista sobretot econòmic, però que a poc, també gràcies a la implicació de les federacions, Federació Catalana, entitats organitzadores i entitats que estan promocionant l'accés com el RAC, entitats importants com el RAC i el Circuit de Catalunya, afavoreixen i fan que els nens i els nois puguin accedir a l'automobilisme i que a poc també es puguin dedicar a l'esport de l'automobilisme.
El món del motor sempre s'ha relacionat amb un món purament masculí, o com a mínim molt masculinitzat. És cert? O només és una visió externa? Estem evolucionant cap a un esport amb més presència femenina?
S'estan incorporant cada cop més dones. S'estan incorporant cada cop més dones. Cada cop és més important la presència de dones en el món de l'automobilisme. Fa uns anys pràcticament no n'hi havia i ara cada cop n'hi ha més, tant al kàrting d'entrada com en totes les disciplines de l'automobilisme.
I en quines competicions participen els nostres esportistes? Ens ho ha explicat el David.
Pel que fa als esportistes que hi prenen part, d'aquí de Catalunya, doncs pràcticament en tots, tant a nivell de campionats de Catalunya com a nivell de campionats estatals, de kàrting, aproximadament entre 15 i 20 nens, nois, estan participant als campionats d'Espanya i als campionats internacionals també tenim una destacada presència. És variable d'una temporada, a l'altra, però sempre hi ha hagut presència i sempre hi ha presència.
Ens acomiadem aquesta setmana posant en valor la tasca dels pilots catalans. Ens retrobem la setmana vinent.
Podem dir noms, no? Però jo crec que tots els pilots que han sorgit de Catalunya, que han nascut al kàrting, s'han format al kàrting, han anat evolucionant per les diferents categories d'automobilisme, doncs estan present a diversos campionats. Ara mateix els campionats d'Espanya, europeus, campionats, fins i tot campionats del món. Per no dir noms directes i identificar els determinats pilots, tots ells, doncs amb una gran formació i una gran projecció esportiva.
Els kàrtings i els circuits. Avui era el tema que tractava l'Eli Jiménez a l'altre esport. 11:54 i el dilluns tenim el racó de cançons. Bé, i avui amb una cançó. Normalment són dues cançons les que formen part d'aquest racó de cançons i avui amb una, perquè la seva explicació és un xic llarga i és del tot interessant. Diu la història que els nord-americans Mark Johnson, un guardonat enginyer de so i productor, i Jonathan Peretz va crear l'any 2005 el Playing for Change, Sound Around the World, vol dir cançons al voltant del món. Déu-n'hi-do la meva parla anglès, hasta jo me sorprenc a vegades. Amb l'estètica de documentar, finalment, de documental, finalment reconvertit en una pel·lícula d'un concert desenvolupat de forma paral·lela en moltes parts del planeta. Inicialment van gravar per pistes mitjançant un estudi mòbil als carrers de Santa Mònica, Nova Orleans, Barcelona, Sud-àfrica, Tíbet i altres llocs, versions de l'Stand By Me, On Wall, de Bob Marley, i tot això sense cap dels diferents músics que van participar es reunissin entre si. Van començar amb la gravació del guitarrista i cantant nord-americà Roger Ridley pels carrers de Santa Mònica. L'èxit del vídeo de l'Stand By Me, el Queda't amb mi, que va valer a Johnson un Grammy i diversos premis internacionals i que ha estat ja vist per gairebé 100 milions de vegades a internet. Va fer que s'ampliés el repertori en cançons com War, de Bob Marley, Don't No Worry, de Pierre Minetti, Shanda Mama, de Anaïda Giri i Enzo Buono. A l'abril del 2009, les companyies Timeless Music Media i Concord Record van recolzar la iniciativa amb la publicació d'un DVD que contenia els clips de les cançons, un tràiler del documental i un vídeo sobre la fundació Playing of Change, al costat d'un CD amb 10 cançons. L'objectiu del projecte multimèdia va ser crear una fundació per ajudar els pobres a les zones visitades gràcies als factors d'unificació de la música independentment de les diferents cultures. Va ser elegit intèrpret sense renom del món de la música que van unir els seus talents per crear una cançó com aquesta. Amb els diners recaptats, la Fundació Playing for Change es dedica a la construcció d'escoles de música en tot el planeta. L'any 2008 es va crear la primera a la Nitonga Music School, al barri de Goodlettu, a les afores de la ciutat del Cap, a Sud-àfrica. Després en van sortir uns centres més, fins de 7. El penúltim capítol del moviment del Playing for Change ha estat Playing for Change Band, que reuneix els músics extraordinaris procedents del món sencer, músics que han viatjat milers de quilòmetres per trobar-se en un escenari i cantar junts per poder unificar la música que no deixa mena de dubte. Cal dir, doncs, que la música que van fer el Playing for Change són cantants a diferents llocs. És molt interessant veure els vídeos que tenen a YouTube d'aquestes cançons, perquè comencen en un país, un tros de cançó, se va unint un altre, i així és un altre cantant amb una altra punta del món, i tots ells van fent aquesta cançó. Bé, doncs escoltarem la primera que van enregistrar, que és aquest, el Queda't amb mi, l'Stand By Me, de Playing on Change, i que, bé, són moltes veus de diferents països els que participen en aquesta cançó. Escoltem? Vinga.
No matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.
And the land is dark. just get along. Heard your people come and stand by me. And darling, darling, stand by me.